a Barcelona. A Madrid. I a Caracas. L'oposició veneçolana s'ha mobilitzat abans que demà Hugo Chávez prengui possessió o ho intenti del seu càrrec. Consideren que hi va haver frau electoral. A Caracas ha reaparegut també la líder opositora, Maria Corina Machado, i hi ha hagut confusió sobre si l'havien detingut. Ella mateixa, segons sembla, fa una estona ho ha desmentit.
Y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre.
A partir de les 11 més tindrem aquí a l'estudi veneçolans que viuen a Catalunya.
Catalunya nit.
I a Los Angeles... La lluita dels bombers contra les flames de moment és insuficient. L'única bona notícia ara mateix és que el vent ha amainat. És una treva, però curta, perquè per al cap de setmana es pot intensificar de nou. Hi ha 5 persones mortes confirmades, però un xèrif de la zona ha advertit que la xifra és provisional perquè no han pogut accedir a moltes àrees. Hi ha barris sencers calcinats i 180.000 persones evacuades. Pagesos de Lleida calculen que hi ha 500 conills per quilòmetre quadrat i creuen que calen més mesures per protegir els seus conreus perquè les batudes nocturnes no són suficients.
El mateix noi de la Forestal Catalana, dic, què hem fet avui, noi? I diu, no res. Diu, perquè n'han matat 165, però n'han vist 4.000.
En parlarem amb un expert en plagues. Les denúncies per ocupacions d'habitatges a la ciutat de Girona gairebé s'han doblat en un any, segons dades dels Mossos d'Esquadra a Catalunya Ràdio. L'alcalde de la ciutat ha dit que els grans tenidors han agreujat el problema. Els advocats creuen que calen reformes perquè els desallotjaments siguin més àgils.
Que hi ha una manca d'efectius, de jutjats, de jutges per resoldre.
Des del primer moment, la Sareb i els fons voltors els haguessin posat a lloguer, al mercat, la fórmula que s'hagués considerat, doncs els haguessin cedit a l'administració pública, la situació no seria la que és avui.
I la consellera d'Educació ha anunciat canvis a batxillerat en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
El que estem proposant és incrementar les hores de matèries de modalitat en els batxillerats.
De seguida ho explicarem millor, també que espectacles com Maricel han inflat la venda d'entrades de teatre fins al rècord històric aquest 2024 amb més de 3 milions d'espectadors. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Confusió a Venezuela poques hores abans que demà el president Nicolás Maduro torni a ser investit per a un nou mandat, o com a mínim això intenti. L'oposició, que qualifica de fraudulentes les eleccions presidencials del juliol, ha denunciat que havien detingut la líder del moviment Vente Venezuela, Maria Corina Machado, després de reaparèixer en públic a Caracas aquesta tarda per primer cop en 4 mesos. Però fa pocs minuts el govern veneçolà ha desmentit l'arrest i publica un vídeo, també difós a xarxes, on aparentment es veu Machado dient que es troba bé i en un lloc segur. Mentrestant, el candidat opositor Edmundo González Urrutia, autoproclamat president electe de Venezuela des de la República Dominicana, ha demanat l'alliberament de Machado. En teoria, a hores d'ara, Machado, recordem, que sembla que està en llibertat. En qualsevol cas, parlem ara amb el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, des de Buenos Aires. Bona nit, Joan.
Manel, què tal? Bona nit.
Què podem dir sobre on es troba Maria Corina Machado?
Doncs mira, ara mateix molta confusió. No se sap exactament ara si Maria Corina Machado realment es troba en llibertat. El que sí es pot dir és que des del seu partit confirmaven que un cop abandonava la concentració de la manifestació on ella, damunt d'un cotxe, parlava als veneçolans antixavistes per animar-los a que seguissin als carrers per dir prou al xavisme, abandonava aquesta concentració amb un casc amagada amb una moto, i és quan des del seu partit asseguren que era interceptada i que fins i tot hi havia hagut trets. Després d'això ha passat una hora i el que s'ha sabut a través del govern de Veneçuela per Telesur, que és la televisió oficial veneçolana, i del Ministeri d'Informació és que Maria Corina Machado està lliure i està bé, però no hi ha informació ara mateix que provingui de cap partit polític o persona propera a Maria Corina Machado. O sigui que ara mateix no podem dir del cert on es troba i com es troba Maria Corina Machado, líder antixavista.
Fins al seu aquest hipotètic arrest o no, les manifestacions de xavistes i antixavistes a Caracas, com havien transcorregut?
Sí, s'esperava realment, i jo que he seguit aquestes manifestacions des de tot el dia, s'esperava una massiva, una marea humana de manifestants antixavistes a Caracas, però això no ha sigut així. Molta gent té molta por, hi ha gent que no ha anat a treballar avui a Caracas, els nens no han anat a l'escola, perquè es genera un clima a Veneçuela en dies com aquests, amb manifestacions antigovern i pro-xavisme, amb molta tensió, hi ha molts partidaris de la revolució socialista que lidera Nicolás Maduro, que circulen per Caracas, que se'n diuen los motorizados o los colectivos, que es dediquen amb motos a recórrer la ciutat per predicar por i per atemorir els qui surten a protestar. Això ha passat avui, els xavistes han sortit als carrers, milers i milers s'han vist pels carrers de Caracas, amb la qual cosa hi ha un pols, una vegada més, sembla un bucle, el dia de la marmota, entre uns i altres.
Diguem antixavistes i xavistes, i jo crec que fa poca estona la portada he arribat a dir Hugo Chávez. Recordem que demà qui ha de ser investit president, en teoria, així s'espera, Nicolás Maduro, per a un nou mandat després d'unes eleccions, recordem-ho també de nou, qualificades de fraudulentes per l'oposició i bona part de la comunitat internacional, i Edmundo González Urrutia, que es va exiliar a Espanya els últims mesos, avui ha tornat a Sud-amèrica envoltat de 10 expresidents llatinoamericans. Vol tornar a Veneçuela, se suposa que demà mateix. No sé com preveu fer-ho.
Sí, es troba Edmundo González Urrutia, que reclama la presidència perquè diu que va guanyar les eleccions i que té les actes que ho demostren, cosa que nega el xavisme. Doncs ara es troba a República Dominicana, ha fet una gira americana, i recordem que el gendre de González Urrutia està detingut pel xavisme. Això sí que se sap que és del cert. Pensa saltar de República Dominicana a Veneçuela acompanyat d'un grup de 10 expresidents. En aquestes darreres hores hem parlat nosaltres amb un d'ells, l'expresident Pastrana de Colòmbia, que ens donava a entendre que l'objectiu que tenen és agafar un avió privat, volar de Santo Domingo a Caracas, però caldrà veure si el govern veneçolà els deixa aterrar o no, i què pot passar especialment en aquestes darreres hores quan es faci fosc a Caracas, i a veure com acaben aquestes manifestacions que encara s'estan produint ara, en menor mesura, però encara s'estan produint a Veneçuela.
Molt bé, Joan, doncs estarem pendents les pròximes hores i també durant la jornada de demà de tot el que vagi passant a Veneçuela. Moltes gràcies, bona nit, Joan.
Bona nit.
I el govern espanyol, que havia condemnat la detenció de Maria Corina Machado, aquesta suposada detenció, i havia demanat al govern de Maduro que respectés la llibertat d'expressió, perquè a Madrid aquesta tarda també s'han manifestat centenars de veneçolans en suport a Edmundo González.
Hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resista. Volveremos a Venezuela, porque yo soy optimista. Gracias.
S'han concentrat a la Puerta del Sol i ho han fet al costat dels líders del Partit Popular i Vox, que han monopolitzat la protesta i han aprofitat per atacar el govern de Pedro Sánchez, a qui acusen de ser còmplice de Maduro. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
Sí, bona nit. Hi ha anat la plana major del PP, els expresidents Aznar i Rajoy, que han acompanyat Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso. El PP ha volgut fer seva la protesta, treure'n també rèdit electoral, i és que han trobat un nou filó per atacar Pedro Sánchez.
Faltan dos presidentes que no están. el presidente Zapatero y el presidente Sánchez.
Un Feijóo que rematava el discurs acusant Sánchez de traïció, de posar-se al costat de Maduro i de ser connivent amb els dictadors vius.
El verdadero compromiso con la democracia se demuestra frente a los dictadores vivos y por eso estamos aquí. Rechazamos el silencio ante el régimen de terror.
També Díaz Ayuso ha culpat Sánchez de desviar l'atenció en volcar-se, commemorar els 50 anys de la mort de Franco, mentre oblida Venezuela.
Nadie tiene derecho a manipular la historia, ni a ponerse bravo con dictadores muertos mientras es cómplice de los dictadores vivos. No se puede aguantar tanta traición.
El govern espanyol, que no enviarà demà cap representant a la presa de possessió de Maduro, acusa el Partit Popular de sobreactuar i recorden que Sánchez segueix la línia d'Europa, que és no reconèixer la victòria de Maduro, però tampoc a González com a vencedor.
Gràcies, Paula, i també avui a Barcelona... L'oposició veneçolana s'ha sumat a les protestes per denunciar frau electoral. 4.000 veneçolans, segons la Guàrdia Urbana, s'han aplegat a la plaça de Sant Jaume i han reclamat un canvi democràtic al seu país. Per aquest divendres, per demà, ja hi ha convocada una nova manifestació, també a 6:45, a la plaça de Sant Jaume. Cèlia Forment.
Els manifestants han exigit respecte pels resultats electorals i que es posi fi al que consideren que és repressió per part del govern de Maduro.
Yo quiero contar venezolanos de progreso. Yo quiero contar venezolanos que no sean miserables ni mediocres como los que tenemos en el gobierno.
Siempre está aferrada hasta el último segundo de que se pueda hacer efectivo realmente la transmisión de mando para hacer el voto popular efectivo realmente.
Comienza la usurpación ilegítima del poder por parte de Maduro, porque él no fue escogido.
Richard Sánchez, que és coordinador electoral del Comando con Venezuela a Barcelona, avisa que la tensió a Venezuela de cara a demà pot créixer.
La comunitat venezolana a Barcelona està patint bàsicament pels seus compatriotes, per la seva família a Venezuela. És molt possible que demà els carrers venezolans estiguin manxats o tacats de sang per culpa d'aquest règim que no té cap tipus d'escrúpol.
Durant l'acte també s'ha cantat l'himne nacional, com sentíem, s'ha llegit un manifest i han participat alguns regidors de l'Ajuntament i diputats al Parlament. La majoria dels assistents hi han arribat amb pancartes i vestits de color groc, blau o vermell, que són els tres colors de la bandera veneçolana. Molts d'ells fent una videotrucada amb familiars perquè vegin des dels seus països la solidaritat barcelonina.
Moltes gràcies, Cèlia. Doncs a partir de les 11 aquest estudi hi haurà veneçolans que viuen a Catalunya per saber com estan vivint aquestes hores clau al seu país.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Un minut i mig i arribarem a 10:45 de la nit. Parlem ara dels devastadors efectes dels 6 incendis que assetgen Los Angeles des de fa dies. El balanç és demolidor, 5 persones mortes, diverses de ferides, 150.000 evacuats, més de 150.000 evacuats, més de 2.000 edificis i cases cremades i afectacions a les línies d'electricitat, d'aigua i fins i tot clavegueram de la zona. Les primeres estimacions calculen que les pèrdues poden sumar més de 50.000 milions de dòlars. Es calcula que ja són els incendis més greus que ha patit mai Califòrnia. Les flames avancen sense control i ja han cremat 11.000 hectàrees i amenacen els barris de Hollywood. Quina és la situació a la zona, Francesc Garriga?
La ciutat de Los Angeles viu amb angoixa com diversos incendis que l'encerclen van avançant, alguns de forma descontrolada, i els efectes es noten arreu. D'una banda, les imatges de devastació són esfereïdores. La voracitat d'aquests incendis a Palisades sembla l'escenari d'una pel·lícula bèl·lica. Edificis en runes, cases cremades i cendra i més cendra en llargues extensions de terreny. Els bombers, però, no només lluiten contra el foc. El vent està sent un element molt perjudicial perquè fa avançar el foc a alta velocitat i dificulta les tasques d'extinció. Els veïns, desesperats, en molts casos, no poden fer altra cosa que marxar de casa i tenir una mínima esperança.
It's heartbreaking. Yeah, we're just...
Et trenca el cor. Estàvem aquí asseguts amb la meva xicota parlant de què hi deu haver en aquella casa, plena de béns personals d'algú, però no hi podem fer res per salvar-ho. Ho sentim molt per ells. O aquesta altra que posa que la lloguen. Esperem que estiguin en un període de transició i no hi tinguin res a dins. Però et sents impotent quan veus que s'està cremant i no hi pots fer res.
Acabo d'arribar de la meva casa familiar, on hi vivia la meva mare, i s'ha cremat. Per tant, aquest ha estat el primer xoc. Després he anat a casa meva i el mateix, només hi ha cendres. Havia de veure-ho amb els meus propis ulls. Vaig viure el terratrèmol de 1994 i això és un altre nivell. Sembla una pel·lícula.
Un dels incendis s'ha declarat a tocar del famós cartell de Hollywood, amenaçant amb acostar-se a zones properes al lloc on d'aquí menys de dos mesos es celebrarà la gala dels Oscars. Algunes de les estrelles habituals en aquest certamen són entre els milers d'afectats. Actors com Mark Hamill, Ben Affleck o Jamie Lee Curtis tenen les seves mencions en aquestes zones on els incendis són més virulents. Les autoritats adverteixen que la situació encara es pot allargar uns quants dies i recomanen, per exemple, que les persones amb problemes respiratoris no passin gaire estona al carrer a causa de la mala qualitat de l'aire a resultes de l'acumulació de fum. Moltes escoles de la ciutat de Los Angeles estan tancades ja fins la setmana vinent.
Elon Musk s'implica obertament en la precampanya electoral alemanya i fa una crida expressa a votar per l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya. Ho ha fet en una conversa amb la líder d'aquesta formació, Alice Weidel, a la plataforma X, de la qual Musk és propietari. Berlín, Oriol Serra.
Ha estat una conversa d'una hora i quart aproximadament entre un dels homes més rics i influents del planeta i la líder del partit polític més extremista i xenòfob amb representació parlamentària a Alemanya, l'AFD. Elon Musk i Alice Weidel s'han dedicat a donar-se la raó i a riure's les gràcies l'un a l'altre permanentment. Ha estat un acte de campanya electoral en tota regla, supervisat per un equip de 150 analistes de la Comissió Europea que s'espera que les pròximes hores dictaminin si s'ajusta a les regles del joc democràtic. Aquest ha estat el moment en què Musk ha demanat el vot per Alternativa per Alemanya.
Només l'AFD pot salvar Alemanya. Punt final. La gent ha d'estar darrere de l'AFD perquè, si no, les coses aniran molt pitjor a Alemanya.
Musk i Weidel han defensat polítiques neoliberals i han mirat de transmetre la imatge més pulcra possible de l'AFD. Fins i tot, mirant de distanciar-se del nazisme, Weidel ha exhibat que Hitler era comunista i socialista. Un altre dels punts de mira de tots dos ha estat el que han anomenat l'agenda marxista i imperant el sistema educatiu alemany.
We have this same insane woke-ish.
Tenim aquesta mateixa agenda demencial, woke, d'esquerra, socialista, en el nostre sistema educatiu. Els joves no aprenen res a l'escola ni a la universitat, etc. Només aprenen sobre estudis de gènere.
La conversa sense imatge ha tingut pics d'audiència de més de 200.000 usuaris connectats en directe a la xarxa X, propietat del propi Musk. Tots dos han acabat reflexionant sobre l'existència o no de Déu.
I en aquest context, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, nega que Elon Musk estigui interferint en la política europea, tot i que el seu suport a l'extrema dreta alemanya o la vinculació que ha fet entre inseguretat i immigració en llocs com Catalunya o el Regne Unit semblen molt clars. Meloni ha dit que el propietari de Tesla X no és una amenaça per a la democràcia, a diferència, diu, d'altres milionaris com George Soros, donant tradicional del Partit Demòcrata nord-americà.
Elon Musk és una persona molt coneguda i molt rica que expressa les seves posicions i quan davant d'això em diuen que és un perill d'interferència en la sobirania per l'amenaça que representa per la democràcia, he de remarcar que no ho és. Diuen que Elon Musk finança partits, associacions o exponents polítics. Això ho fa, per exemple, George Soros, a qui sí que considera una ingerència perillosa.
Segons Meloni, per tant, Elon Musk no representa cap perill, cap ingerència per a la democràcia. En canvi, George Soros sí, però qui és George Soros? Rafael de Ribot.
Doncs mira, Manel, per alguns, l'autèntic enginyer del nou ordre mundial. Se l'ha acusat de moltes coses, entre d'altres, de tenir un pla per islamitzar Europa, de finançar l'arribada d'immigrants il·legals als Estats Units o de provocar la crisi financera asiàtica a finals dels anys 90. A l'àmbit internacional, ell s'ha mostrat obertament favorable, pren posició política i, per exemple, favorable a la independència de Kosovo, a la reunificació de Xipre i al front polisari. Se'l va assenyalar, recordem-ho, com a finançador del moviment independentista català. Els seus detractors l'acusen d'actuar en diferents països per beneficiar els seus interessos. Soros s'ha convertit els últims anys en un dels principals donants del Partit Demòcrata, tu ho recordaves fa uns moments, i en un actor polític que no ha evitat la polèmica.
President Trump
is a con man.
El president Trump és un estafador i el narcisista definitiu que vol que el món giri al seu voltant. Quan la seva fantasia de convertir-se en president es va fer realitat, el seu narcisisme va prendre una dimensió patològica.
I Soros també és un multimilionari. El seu patrimoni personal és de 7.000 milions de dòlars i es calcula que ha destinat a obres filantròpiques més de 32.000 milions de dòlars a través de l'Open Society Foundation, que té una intensa activitat a favor de les causes de les minories. Ha donat suport, per exemple, recordem-ho, a campanyes a favor de l'avortament, l'eutanàsia o la legalització de les drogues.
Quins són els seus orígens, Rafel, i els de la seva fortuna?
Doncs mira, Soros va néixer ara fa 94 anys a Budapest, en una família jueva, i va sobreviure a l'ocupació nazi d'Hongria. Després de la guerra es va traslladar a Anglaterra i es va doctorar a la prestigiosa London School of Economics. Va migrar als Estats Units, on va crear el seu primer fons d'inversió, però quan va saltar a les portades dels diaris de tot el món, va ser quan va portar el Banc d'Anglaterra a la fallida i va aconseguir guanyar 1.000 milions de dòlars en un sol dia amb un atac especulatiu contra la lliura esterlina. Un home, doncs, fet a si mateix, que s'ha enriquit en els mercats i defensor del globalisme i que s'ha convertit, paradoxalment, en un símbol dels progressistes i assenyalat com un enemic per l'ultradreta.
Tot un personatge. Moltíssimes gràcies, Rafel.
Bona nit.
Tothom que es va posicionant abans que comenci una nova era Trump i Ucraïna demana tropes occidentals abans que arribi el moment. Donald Trump ha criticat sovint l'ajuda que els Estats Units estan donant a Ucraïna i ha assegurat que pot resoldre el conflicte en 24 hores, però no ha dit com. Durant la presidència de Joe Biden, els Estats Units han estat el principal suport del país que presideix Zelensky. Maria Alba Gilabert.
Li han proporcionat ajuda militar per valor de més de 63.000 milions d'euros. I ara Ucraïna tem que la situació canviï radicalment quan Trump s'instal·li a la Casa Blanca. Durant una trobada amb els països aliats a la base militar alemanya de Ramstein, el president Zelensky ha demanat més col·laboració fent una referència implícita a la posició de la pròxima administració nord-americana.
El nostre objectiu és trobar tants instruments com sigui possible per forçar Rússia a firmar la pau. Crec que aquest desplegament de contingents dels aliats és un dels millors instruments. Siguem més pràctics per fer-ho possible.
El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha assegurat que cal que Ucraïna estigui en una posició de força abans d'unes possibles converses de pau amb Rússia.
El context global indica que hem de situar Ucraïna en la millor posició possible, de manera que el dia que comencin les converses sobre com solucionar el conflicte, per iniciativa d'Ucraïna, aquesta estigui en la millor posició possible per fer-ho.
De moment, l'encara secretari d'Estat nord-americà, Lloyd Austin, ha anunciat una nova ajuda de 500 milions de dòlars a Ucraïna.
Catalunya nit.
Poc més de 6 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Els Mossos despleguen a la mina les brigades mòbils i l'ARRO les 24 hores del dia per garantir-hi la seguretat després del tiroteig de dimarts a la nit entre dos clans de la droga. Aquesta tarda hi ha hagut una reunió d'urgència entre el president Illa, la consellera d'Interior, l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs i els comandaments policials. Aida Clemente, bona nit.
Bona nit.
S'ha pres alguna decisió?
El primer que s'ha decidit, com deies, és mantenir una presència policial permanent al barri amb patrulles de seguretat ciutadana en tots els torns. El president de la Generalitat també ha anunciat que la setmana vinent convocaran una nova junta de seguretat local per avaluar la situació i prendre més mesures si calen. Ell ha estat contundent i ha assegurat que els fets no quedaran impunes.
No hi ha impunitat a Catalunya. Qui va fa, va paga a Catalunya. I, per tant, des del govern de Catalunya posarem tots els recursos necessaris, tots, per identificar i detenir els responsables de qualsevol fet delictiu, per prevenir fets delictius i per garantir la seguretat a tots els barris, ciutats, pobles i viles de Catalunya.
L'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filó Cañete, també ha lamentat aquest nou episodi de violència entre clans.
El que no hem de fer és normalitzar les situacions que de manera doncs, puntual i que és veritat que van fent un sumatori es van duent a terme. No és just per la ciutadania de Sant Adrià, no és just especialment pels veïns i les veïnes del barri de la Mina.
En acabar la reunió han visitat la comissaria de la Mina per agrair la tasca als agents i s'han apropat al lloc dels fets. De moment no ha transcendit cap detenció.
I ahir ara el president Illa parlava de destinar els recursos necessaris a aquesta lluita i parlant de recursos, les negociacions pels pressupostos de la Generalitat continuen i qui ha deixat clar que no facilitarà les coses als socialistes i Junts.
No només no les facilitaran, sinó que ni tan sols tornaran a seure's a negociar els comptes després d'haver-se aixecat de la taula al novembre. El president del grup parlamentari, Albert Batet, diu que Junts no serà la crossa d'un govern que qualifica d'inestable.
És una mica sorprenent, no té cap sentit que a 5 mesos d'investidura del president Illa el que ell pretengui és a negociar i aprovar els pressupostos amb Junts per Catalunya. Quina lògica té aquesta?
I ha recordat que els socialistes estan en la mateixa situació a Madrid i a l'Ajuntament de Barcelona, on encara tampoc han pogut aprovar els comptes. Des de Cardona, on Junts ha fet unes jornades de treball, Batet ha carregat contra el PSOE per la llei d'amnistia.
Van molt tard. La decisió d'aplicar l'amnistia política depèn només del Partit Socialista i del PSOE. I és evident que no ho estan fent, ni amb el mateix president Puigdemont ni amb altres persones.
D'altra banda, Junts s'ha fet seva la petició del Col·legi d'Advocats de Barcelona i vol reclamar al Congrés que es puguin resoldre les ocupacions d'habitatges en 48 hores.
Gràcies, Aida. Dues activistes valencianes fan el pas i es querellen contra l'agent de la Policia Nacional que es va infiltrar en moviments populars del País Valencià. La denúncia, a càrrec d'Alerta Solidària, recull delictes de tortura, revelació de secrets i contra la integritat moral per un cas que va destapar la Directa el 2023. València, Pepa Ferrer.
Entre el 2020 i el 2021, un policia, amb la identitat falsa de Ramon Martínez, es va infiltrar en diferents entitats socials i polítiques del barri de Benimaclet, a València. L'agent es va infiltrar a través de l'entitat Cuidem Benimaclet i a partir d'ací va arribar a altres moviments i en va extraure informació. Maria és una de les activistes.
Mai haguem tingut aquest tipus de relació si haguem sabut que era un policia nacional. I bueno, pues això ha comportat per a mi i per a moltes processos de depressió, ansietat, insomni.
La gent, a més, també va coordinar accions i va arribar a tenir les claus d'un centre social de Benimaclet, un barri amb un fort activisme social i polític. Maria Josep Martínez és advocada i membre d'Alerta Solidària.
L'acusació és pel delicte de tortura i contra la integritat moral, per un delicte també de lesions i per un delicte contra la intimitat.
La querella es presenta contra el cos de la Policia Nacional, els comandaments i el Ministeri de l'Interior i vol acabar amb la impunitat de les infiltracions policials.
Doncs sobre aquesta infiltració al País Valencià, però també d'altres casos a Barcelona i Girona, en parla Infiltrats, el 30 minuts fet a partir de testimonis i experts que es podrà veure diumenge a TV3.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I arribarem a 11:15 parlant d'educació perquè el departament proposa augmentar de 3 a 4 hores a la setmana les matèries de modalitat a batxillerat a costa de reduir les optatives. Ho ha avançat aquest dijous la consellera del RAM, Esteu Nirbó, en una entrevista aquí al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. Anna Alfonso, bona nit.
Bona nit. Les assignatures de modalitat són les obligatòries de cada itinerari, com ara matemàtiques o física i química al batxillerat científic. La proposta d'educació d'augmentar de 3 a 4 hores setmanals aquestes assignatures vol compensar el que reclama el Ministeri, que es fusionin les matèries de ciències a primer de batxillerat, és a dir, que física i química passi a ser una sola assignatura i biologia, geologia i ciències ambientals una altra. Per posar-hi remei, Niubó fa aquesta proposta.
El que estem proposant és incrementar les hores de matèries de modalitat en els batxillerats. Per tant, no només en ciències, que podríem reforçar aquestes matèries científiques, sinó també en la resta. I, per tant, vol dir que, parlant d'humanitats i de literatures, no només preservem i les mantenim com a matèries de modalitat, sinó que, a més, guanyem una hora en cadascuna d'elles. I, per tant, ens sembla que això és una bona proposta.
Educació ha presentat la proposta a la comunitat educativa i científica, que, d'entrada, ho veu amb bons ulls, però amb matisos. La plataforma plataforma Ciències en Perill creu que no n'hi ha prou.
Que valorem positivament que el departament hagi aturat la proposta que va presentar de modificació curricular, però bueno, la nostra valoració és que caldrien modificacions perquè amb la proposta que presenta el departament a hores d'ara encara es mantindrien matèries fusionades, encara hi hauria pèrdua d'hores lectives de ciències.
A l'entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera Niubó també ha explicat que el curs que ve enviaran recomanacions a centres i famílies explicant els riscos de l'abús de pantalles, no només per als adolescents, sinó també per als nens més petits, que cada cop arriben a l'escola amb menys capacitat de parla. També ha considerat que la immersió lingüística s'aplica correctament als centres.
Augmenta la plaga de conills a la plana de Lleida. En algunes zones, fins i tot, s'ha triplicat el nombre d'exemplars respecte a fa un any, segons la plataforma de pagesos afectats. El col·lectiu qualifica d'ineficaces les batudes nocturnes que organitza Agricultura i que s'han reprès aquest mes de gener. Lleida, Pere Joan Álvarez.
La plataforma Pagesos o Conills calcula que hi ha més de 500 conills per quilòmetre quadrat. N'hem parlat amb el Joan Piera, ell és un afectat de Preixana, l'Urgell, i les dues últimes nits ha acompanyat personal de l'empresa pública forestal catalana a fer batudes entre aquesta població i Verdú. En total n'han caçat més de 300, però la xifra segura es queda molt curta.
El mateix noi de la forestal catalana dic, què hem fet avui, noi? I diu, no res. Diu, perquè n'han matat 165, però n'han vist 4.000. A trets no en sortirem.
Lamenta més que fins i tot aquest any que hi ha herba per qui ha plogut, els conills segueixen entrant a les finques a menjar-se el cereal, justament ara que després d'anys de sequera els sembrats anaven bé. Dilluns es fa una reunió a Tàrrega amb el conseller d'Agricultura Òscar Ordeig i les parts implicades per avançar en la coordinació i prendre mesures.
Doncs per parlar d'aquesta plaga de conills i què s'hi pot fer per intentar controlar-la una mica, volem parlar amb Andreu García, que és vicepresident i portaveu d'ADEPAP, l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental. Andreu García, bona nit.
Hola, bona nit.
Primer de tot, com a context, és fàcil que generi una superpoblació de conills en una zona determinada, com ara la plana de Lleida?
Sí, bueno, és fàcil associat a la biologia d'aquest animal, no? Vull dir, estem parlant d'un animal que en condicions òptimes pot reproduir-se fins a 4 cops a l'any, i cada cop que es reprodueix pot tindre entre 4 i 12 cries. Aleshores, estem parlant d'un tipus de mamífer que si el deixem, pot proliferar d'una forma molt gran.
O sigui, que un sol conill en una temporada podria tenir 40 conillets?
Sí, podria arribar a més de 40, una parella de conills podria arribar a més de 40 cries.
Quan es dona un fenomen com aquest, que n'hi ha tant, què vol dir? Què pot haver passat ara a la plana de Lleida perquè ara n'hi hagi més que en altres ocasions?
Doncs mira, és una molt bona pregunta. Estem realment en una situació a nivell del context a tot el territori diferent, perquè l'evolució dels temps està fent que la indústria cinegètica estigui en un moment baix, vull dir, cada cop hi ha menys cacera, la gent caça menys, hi ha menys caçador, es veu a les xifres de llicències de caçadors que hi ha arreu de Catalunya, que hi ha un decreixement, per tant, si tenim en compte que no hi ha caçadors i tampoc tenim massa depredadors naturals d'aquests animals, doncs, clar, si ningú acaba amb ells, doncs proliferen.
Els nostres companys de Catalunya Ràdio a Lleida ens deien, a més, que hi ha pluges, hi ha hagut pluges els últims mesos, i això sembla que també ha fet que hagin proliferat. Per què podria ser? De què s'alimenten aquests animals?
Bueno, són fonamentalment herbívors, s'alimenten de plantes, d'herba, de brots. Tenim que tindre en compte que les camades que tenen cada parella de conills poden arribar fins a 12 conills per camada, com hem dit abans, en casos en què la femella estiga bé de salut i ben alimentada. Una situació amb moltes pluges on la quantitat de vegetació és superior segurament dona lloc a un estat alimentari dels adults, de la femella en aquest cas, millor, i per tant probablement les seves camades són més grans.
Per als pagesos, ho hem sentit, representa un problema important. Quines serien les vies més efectives per intentar reduir aquesta població de conills?
Al cap i a la fi, per a qualsevol animal que es converteixi en una problemàtica de plagues, sempre hem d'intentar reduir les poblacions per les vies que calgui i reduir el seu accés a aliments, que és el que fan que el que optimitzen la seva reproducció. Per tant, qualsevol mètode de barrera que impedeixi que entrin a alimentar-se, sobretot dels cultius, no? que afecta tant als pagesos, segur que produiran una reducció. I òbviament, caldrà fer batudes com s'està fent per a reduir poblacions. En aquest sentit, cal deixar clar que no hi ha mai un animal que sigui plaga per se. Les plagues es contemplen com a tal en el moment en el que unes poblacions d'uns animals determinats tenen un impacte sobre l'ésser humà, ja sigui a nivell de salut pública, a nivell econòmic, de cultius. Per tant, els conills, que en un altre context no serien una problemàtica, no serien una plaga, però en aquest context estem veient que sí que ho són.
Els mateixos pagesos deien que aquestes batudes són insuficients i de vegades han reclamat que se'ls deixi utilitzar algun producte químic. Em sembla que es parla del fosfur d'alumini. Això seria possible o és millor no utilitzar-ho?
Sí, bueno, el fosfur d'alumini com a tipus de biocida 20, que és el seu qualificatiu, és un biocida autoritzat per a fer servir en mamífers, en certs mamífers i en certes condicions, però sí, en segons quines situacions es pot fer servir, està autoritzat. Únicament caldria llegir bé el full de registre i el full de seguretat del producte i fer-ho servir de forma adequada.
Molt bé, doncs és Andreu García, de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, que ens hi ha posat una mica de context. Moltíssimes gràcies, Andreu, i bona nit.
Gràcies a tu.
Fem ara una petita pausa per la publicitat i tornem de seguida parlant de les ocupacions a Girona, que s'han multiplicat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
La vida són preguntes.
També preparava, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B.
I respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, eh?
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Les 10 i 38 minuts, les denúncies per ocupacions d'habitatges a la ciutat de Girona gairebé s'han doblat en un any, segons dades dels Mossos d'Esquadra a Catalunya Ràdio. El tema ha agafat protagonisme a Girona després que un veí denunciés el seu cas a la xarxa social X. Anem cap a Girona, Núria Paraire.
L'any 2023 es van posar 122 denúncies i el 2024 van ser gairebé 240. La majoria passen en immobles de grans propietaris. Segons l'advocada en serveis d'intermediació de l'habitatge a Girona, Paola Avellí, un cop s'obre el procés judicial es pot trigar un any.
Si tu acredites que no hi ha bona fe en aquella ocupació i que està causant un greuge, el jutge ha de resoldre el teu favor. El problema és que no és tant la llei el que s'ha de canviar, sinó que hi ha una manca d'efectius, de jutjats, de jutges per resoldre.
L'alcalde Lluc Salellas considera que s'han de donar respostes més àgils quan els afectats són petits propietaris, com en el cas que s'ha fet conegut a Girona, i posa l'atenció en els pisos de grans tenidors que estan buits.
Des del primer moment, la Sareb i els fons voltors els haguessin posat a lloguer, al mercat, la fórmula que s'hagués considerat, on els haguessin cedit a l'administració pública, la situació no seria la que és avui.
Segons els Mossos, si l'ocupació s'acaba de produir, retornen la propietat, però si els ocupes acrediten que hi viuen, s'ha de començar un procediment judicial.
El Col·legi d'Advocats de Barcelona proposa reformes penals per poder aplicar mesures cautelars i expulsar els ocupes d'un habitatge en un o dos dies, en comptes d'un any o dos, com passa ara. És una proposta que estan enllestint i la volen traslladar als partits polítics perquè arribi al Congrés dels Diputats i es pugui aprovar. El degà de l'Advocacia de Barcelona, Jesús Sánchez, assegura que es vol garantir la recuperació ràpida dels immobles ocupats, que és el que preocupa els propietaris.
Com passa en molts països del nostre entorn, una mesura cautelar ràpida de recuperació possessòria del teu immoble, de la teva casa, de la teva propietat, i dona igual que el propietari sigui persona física o persona jurídica.
Doncs per aclarir alguns conceptes podem parlar ara amb Alejandro Fuentes Lojo, que és advocat expert en dret immobiliari. Bona nit, Alejandro.
Hola, bona nit.
D'entrada, si algú li ocupa la vivenda a casa seva, què és el que pot fer? Què passa?
El que ha de fer és immediatament trucar als Mossos perquè vinguin i posin interposar una denúncia.
Un cop fet això, de què dependrà que s'actuï de manera més ràpida o no tan ràpida?
Doncs dependrà de si l'ocupació ha sigut imminent o l'ocupació ja, doncs, diguem, d'alguna forma, doncs, ja porta un temps ocupant, i per tant d'alguna forma, doncs, ja han consolidat el seu domicili allà, no?
Quan parlem d'imminent, de quin termini estem parlant?
No hi ha un termini concret, es tracta de que es pugui constatar que és flagrant el delicte i que per tant s'ha comès en aquell moment, i per tant els Mossos puguin desnonar-los directament sense que sigui l'autoritat judicial qui hagi d'actuar, no? I per tant només quan les forces de seguretat tenen constància de que l'ocupació és imminent, només poden actuar perquè només en aquell moment que tenen indicis de que realment hi ha una ocupació com a tal i per tant han entrat per la força, doncs poden actuar, perquè de lo contrari doncs podrien haurien d'esperar que es fos l'autoritat judicial qui dictaminés si realment els ocupants tenen algun dret sobre aquell espai que estan ocupant, no?
Per tant, la línia no és tan clara a dir 24 hores o 48 hores, sinó...
No, es tracta de que tinguin la constància o tinguin indicis suficientment potents com per realment desallotjar, sense necessitat que sigui un jutge qui tingui que analitzar realment si tenen algun títol possessori, no? Per tant, si per exemple, doncs, si jo tinc una càmera de vigilància i li mostro al mosso com ahir van entrar per la força i hi ha una càmera que ho constata, doncs actuaran segur i els desallotjaran. Però si tenen dubtes de que realment aquell ocupant no ha entrat per la força i que realment ha pogut entrar, doncs, perquè algú l'ha autoritzat, perquè pugui tenir un contracte verbal d'algun tipus d'un arrendament o d'algú tal, doncs no pot fer de jutge, i per tant ha de ser l'autoritat judicial qui dictamini fins a quin punt aquell ocupant, doncs, és un ocupant il·legal o té algun tipus de títol que s'ha d'analitzar, no?
Hi ha diferència entre que sigui un habitatge habitual de la persona o que sigui una segona residència?
A veure, aquest és un tema que la jurisprudència ha analitzat últimament, i sí, és evident que si no és una primera residència, estaríem davant de el que es diu el domicili, per tant l'ocupació per part d'un ocupa, doncs, podria cometre un delicte molt més greu, que és un allanamiento de morada, però també els tribunals, recentment el Tribunal Suprem ha dit que també en cas de segona residència també es considera que és el teu domicili per en el cas que una segona residència sempre i quan aquella segona residència no estigui deshabitada i per tant també seria igual de greu l'ocupació delinqüencial en una segona residència perquè es considera que també és el teu domicili, per tant que és més greu en quan, des del punt de vista penològic, no?
De vegades sentim queixes, com era el cas d'una persona recentment a Girona, que tot el procés es pot allargar un any o més, o fins a 2 anys. Això és perquè la llei ho dicta així, o perquè els jutjats van saturats, o quina és la situació perquè s'allargui tant determinar si s'ha de...
Hi ha diversos factors, però principalment, evidentment, és l'actitud dels jutjats. És a dir, un procediment d'aquest tipus, que per la via civil hauria de tenir desnonament per precari, per exemple, o un altre procediment civil de caràcter verbal, són procediments sumaris que haurien de durar màxim 4, 3, 4, 5 mesos. I si duran més és per falta de mitjans. Per tant, els instruments jurídics existents processals no podrien ser millorables, com que abans, a través d'articular mesures cautelars a la via penal o de fer un procediment civil més àgil, però el cert és que si estan durant tant no és perquè el procediment podria ser més àgil, però ja és bastant àgil i és un procediment que en teoria és sumari, per tant és ràpid, però evidentment si no tens mitjans, doncs encara es fa molt més feixuc, no?
I per acabar, fins a quin punt es té en compte també la vulnerabilitat de les persones que es veuen obligades a buscar un lloc per viure, si hi ha infants o si hi ha condició de pobresa extrema, quines circumstàncies es tenen en compte o no es tenen en compte?
Sí que es tenen en compte. De fet, això el que fa és ralentitzar precisament el temps en què es desnonarà aquelles persones, no? I per tant, si són persones vulnerables, això fa que es perllongui el temps de recuperació de la possessió i afecta molt en quant a la recuperació. No tant en quant a que s'acabi recuperant, perquè tard o d'hora se'ls desallotjarà perquè no tenen títol, però sí que la llei doncs preveu unes suspensions de llançaments i una durada major en cas de que siguin persones vulnerables i que, per tant, necessiten que l'administració tingui temps per dotar-los d'un reallotjament, no? I, per tant, tenen mitjans per suspendre, o la llei preveu possibles suspensions d'aquests procediments perquè l'administració pugui demetre reallotjar-los, no? I, per tant, el que farà és ralentitzar el procediment.
Doncs Alejandro Fuentes Lojo, advocat expert en dret immobiliari, t'agraïm molt que hagis estat avui al Catalunya Nit. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
Catalunya Nit.
Passen 2 minuts i mig de 3:15 de la nit. El comitè d'experts del Ministeri de Treball recomana pujar el salari mínim interprofessional com a màxim 50 euros al mes. Això suposaria un augment del 4,4%, una xifra que es queda per sota de les demandes dels sindicats que proposen un increment que ronda el 6%. Anem cap a Madrid. Cristian Roldán.
La forquilla que proposen els experts d'economia preveu un augment d'entre el 3,4 i el 4,4%. És a dir, passar dels 1.134 euros mensuals en 14 pagues, que es perceben actualment, a cobrar-ne entre 1.173 i 1.189. Un increment que pels sindicats es queda curt. A una entrevista a Televisió Espanyola, el secretari general de Comissions Obreres, Dani Sordo, demana que l'SMI arribi als 1.200 euros.
Yo creo que 1.200 euros sería una subida sustancial del SMI y seguramente sería lo que más cerca lo dejara del 60% de la media salarial. Nosotros nos gusta ser serios. Si llevamos años diciendo que el salario medio en España, el salario mínimo interprofesional en España tiene que situarse en el 60% de la media salarial, esa va a seguir siendo nuestra propuesta base, ¿no?
D'altra banda, des del Consell General d'Economistes demanen prudència. El president de l'organisme, Valentí Pic, alerta dels efectes que poden tenir en l'economia del país mesures com aquest augment de l'SMI i la futura disminució de la jornada laboral.
Este incremento de costes no va a facilitar ni la creación de empleo ni la mejora y además puede incentivar un tema que en este país estamos avanzando muy rápidamente, que es el trabajo sumergido, ¿no?
Amb aquest informe dels experts sobre la taula, el Ministeri de Treball convocarà els pròxims dies a sindicats i patronal per fixar la xifra definitiva. La intenció del govern espanyol és aprovar la pujada el més aviat possible i aplicar-la amb caràcter retroactiu des del dia 1 de gener, com ja va fer l'any passat. A diferència de la reducció de la jornada laboral, aquest acord no ha de passar pel Congrés i es preveu que s'aprovi en qüestió de dies. Actualment, prop de 2,5 milions de persones de tot l'Estat cobren el salari mínim interprofessional.
I la companyia Acisa es queda sola al concurs de Mufase. La renúncia avui de l'asseguradora DKB a presentar-se al concurs complica la situació, però el govern espanyol confia que el sistema d'assistència sanitària als funcionaris a través de mútues privades tindrà continuïtat. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Acisa té una data límit per prendre ara la decisió?
Sí, dimecres que ve, 15 de gener. L'asseguradora s'ha quedat sola després de la renúncia de DKB perquè ha calculat que en els pròxims 3 anys podria perdre entre 70 i 100 milions d'euros. Ara Acisa dona assistència a 364.000 pacients a tot Espanya. El sistema Mufase dona cobertura a 1,5 milions de funcionaris al conjunt de l'Estat, uns 70.000 a Catalunya, especialment mestres. Els funcionaris que reben assistència a través de Mufase mantindran les condicions actuals almenys durant 3 mesos o tenen fins al 31 de gener per decidir si prefereixen passar-se a la sanitat pública. Els seus representants sindicals alerten que està el sistema a la corda fluixa, però el ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Òscar López, és més optimista.
Si no recuerdo mal, el plazo termina la semana que viene. Estamos hablando con las aseguradoras y espero, confío y deseo que se pueda renovar con toda normalidad el concierto como se ha hecho siempre. Por cierto, y subrayo, como he dicho siempre, con la mayor subida de la historia.
Una pujada, un increment del 33% en 3 anys que no ha acabat de començar ni DKB ni Adeslas, que es va despenjar del concurs fa uns dies.
Gràcies, Carme.
Bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Fies traïdores. 637.000 oients.
Habitatge per tu.
Vaig ser-ho flamisell.
La travessa. L'aventura continua.
Feliç 2024!
Quin any, oi? Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3CAT.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutius.
Eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina, eh?
La plataforma 3CAT ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
A Catalunya Ràdio... Postdates. Però el meu cor em deia que aquella muntanyesa en sospitava quelcom i se n'alegrava. Potser com un petit triomf de la muntanya sobre la ciutat. D'enllà de l'horitzó, d'Enric Valor. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Nights in white satin. És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2 quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya nit. Amb Manel Elias.
El mar és com un desert d'aigua. No té camins ni té senyals. El mar és un desert d'onades. Una lluita sorda i constant. És el mar, la nostra.
nostra terra ferma.
Els teatres de Barcelona han batut un rècord històric el 2024 amb més de 3 milions d'espectadors. Els espectacles més vistos han estat Maricel, Escape Room 2 i l'últim show del Mago Pop. Segons l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, el 2024, a les sales de Barcelona, hi ha hagut rècord absolut d'espectadors, ocupació i recaptació. S'ha consolidat com el millor any de la història. Montse Pujol.
Els teatres han rebut 3.118.000 espectadors, un 9,5% més que el 2023, amb una ocupació mitjana del 64%. El sector ha recaptat gairebé 93 milions d'euros, 6 milions i mig més que l'any anterior. La presidenta d'ETCA, Isabel Vidal, assenyala quines obres han estat les més vistes.
Maricel, Escape Room 2 i El Mago Pop, i continuem treballant per aquesta consolidació dels 3 milions i sobretot agrair al públic que ens fa confiança.
Les dades també han estat bones a les sales petites, les de menys de 200 espectadors. Els dies de Nadal i la campanya Cap Butaca Buida han estat fonamentals per assolir aquest èxit, segons ADETCA. L'associació considera que les dades demostren que amb millors pressupostos i normatives adequades a l'activitat artística, el sector pot arriscar més i incrementar les produccions.
Ryanair ha demandat un passatger que va causar problemes greus per culpa de l'alcohol i avui en David Guzmán vol reflexionar sobre els riscos evitables dalt d'un avió.
Des de la seva transformació en forma de low cost, la companyia Ryanair ha anat acompanyada de polèmiques que sovint de tan absurdes semblaven innocentades. Per obra i gràcia de Michael O'Leary, el conseller delegat, Ryanair ha fet sortejos en ple vol, ha venut loteries de tota mena, ha mercadejat amb els seients i amb l'equipatge i ha fet anuncis tan inversemblants com la possibilitat de volar drets i pagar menys. I tanmateix avui hem llegit la que és segurament la primera iniciativa sensata per part de la companyia. Ha presentat una demanda contra el mal comportament d'un passatger que va obligar l'avió a desviar la ruta en tot el que això implica. I què vol dir en aquest cas mal comportament? Que anava begut i fins i tot sobrebegut. La proposta de Michael O'Leary arran de l'incident és limitar la venda d'alcohol a 2 unitats, però la pregunta inevitable és per què només limitar. Aquest any en fa 26 que es va prohibir definitivament fumar dalt d'un avió. Les raons són cristal·lines, perquè els efectes del tabac en els no fumadors són explícits i plens de fum. Però no es contemplen mai els efectes de l'alcohol en els passatgers no bevedors. Tots han viscut alguna vegada l'escena, i no només a Ryanair. Grups de turistes, més aviat homes i més aviat nòrdics, que viatgen a les illes en forma d'escapada etílica i comencen les vacances a l'avió. Si només criden i canten, pot semblar un problema menor. Però per tal que un avió que va a Lanzarote hagi d'aterrar a Porto, l'individu empitufat ha hagut de fer alguna cosa més que desafinar. Emborratxar-se a 10.000 metres envoltat de desconeguts pot tenir riscos tan o més perillosos que el tabac en els fumadors passius. Quan van prohibir fumar en ple vol, ningú va plantejar que es pogués consumir un màxim de 3 cigarretes. Potser va ser hora que algú entengui que l'alcohol dalt d'un avió pot ser un problema que no s'acaba únicament limitant-ne el consum.
Catalunya nit.
Small changes solve the problems we were evolving in your eyes. Wait for.
M'arriscaria a dir que de cara a demà hi haurà canvis petits en el temps, però m'arrisco perquè sé que tot seguit entra la Gemma Puig, que em pot corregir i confirmar. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, doncs ho has encertat,
Ah, sí?
Era fàcil avui.
Sí, per aquí va la cosa, ja ho he notat.
Exacte.
Ja.
És una cançó del Michael Kiwanuka, a veure si ho dic bé.
Sí, molt bo. Ens encanta.
Que es diu Small Changes, i això, tindrem petits canvis, és a dir, que continuarem tenint vent, no tant com avui, però sí que encara continuarà bufant aquest vent de mestral, a la tarda una mica més aponentat, meitat sud. Tornarem a tenir temperatures suaus, però no tant com avui, és a dir, avui les temperatures amb aquest vent aponentat ha pujat fins als 23 graus a Fogars de la Selva, malgrat de mar, moltes màximes de la costa entre els 20 i els 22 graus, i al matí tindrem un cel variable, i a la tarda vespre és quan quan arribaria el canvi de temps. És a dir, la nit de divendres a dissabte arribarà un front, però demà doncs tindrem poques novetats. Demà tindrem un dia molt semblant al d'avui, potser amb unes temperatures un pèl més baixes i amb menys vent.
Molt bé, doncs la Gemma Puig i el Michael Kiwanuka, que ens ho han explicat molt bé. Petits canvis demà en el temps. Gràcies, bona nit, Gemma.
Bona nit.